Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que els pèsols del Maresme són famosos per la seva dolçor natural? El sol sorrenc i la proximitat al mar fan que siguin tendres, delicats i molt apreciats en la cuina de temporada. Tot i que ara, a l'hivern, ja hi ha llocs on en podeu trobar.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda parlant d'ofici, d'aprenentatge i de camins que es construeixen dia a dia. Comencem! Tornem a tenir l'Anne Canan aquí per portar-nos una nova dona del vi. Anne, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Cap on anem avui?
Anem al Penedès.
Al Penedès, a veure.
Vamos a Bodegas Pinor.
Ah, molt bé.
I la xica, pues, és Mireia Tetas. Forma parte de la bodega con sus hermanos. Esta bodega lleva 150 años de historia, ¿no? Hay el peso de la tradición familiar encima, pero bueno, es una chica sencilla en el buen lado de las cosas, muy agradable, cero ego, muy fácil de hablar con ella, si tienes un problema te ayuda, bueno, es una maravilla de persona. Ella está, pues, introduciendo cosas nuevas en la historia familiar, pues cosas más sostenibles, ecológicos, la biodinámica, para cambiar un poquito, ¿no? Y hoy vamos a hablar de Yuna Nova, que es de Chalelo, que es de unas viñas viejas de unos 90 años. Claro, no producen mucho, entonces se plantearon si arrancarlas. Y ella, pues, la salvó, dijo, no, con estas yo haré mi vino. Y es un vino, pues, increíble. Está fermentado en barrica y luego envejece 9 meses en ella. Entonces es un vino blanco, pero gastronómico. Nariz, pues, tienes estas frutas blancas, manzana, verde, flores, hierbas aromáticas, ¿no? Con mucha complejidad. Es un vino, pues, muy redondo, muy largo. Y esto... Que,
sí, sí.
Que es que eres mejor que un cocinero. Eres cocinero, sommelier y experto en maridaje.
No, però és que a més, clar, a mi m'agrada molt la Mireia, perquè la Mireia té una personalitat desbordant. Ella no fa molt de soroll, però es nota, és allò de quan hi vas es nota. I m'agrada molt perquè jo a vegades quan veig algun vi, que el veig allà i dic, mira, li envio a la Mireia, mira què estic tastant avui, no? I aquest m'agrada molt a mi, que moltes vegades no tenim tantes ganes de cuinar, per combinar-lo allò amb unes torradetes bones d'allò de pa d'espelta i un foie saler, un foie gras d'aquests que no han passat per la calor. Escolta'm, jo crec que això és una delícia per poder, diguem-ne, allò, fer un berenar, sí? un petit gran luxe de la vida. Crec que és una meravella per fer-lo amb aquest vi de la Mireia.
Totalmente, buenísimo.
Anne Canan, moltes gràcies per portar-nos avui la Mireia del celler Pinort.
Gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
A les Terres de l'Ebre, al sud de Catalunya, hi ha pagesos que han experimentat amb nous cultius que fins fa pocs anys semblaven gairebé exòtics al nostre país. Un d'aquests és l'alvocat, un fruit originari de l'Amèrica Central que en les últimes dècades s'ha convertit en un producte molt present a les cuines d'arreu del món. Fins i tot n'hi ha
un museu. El clima suau del litoral mediterrani, especialment a zones com el Montsià i el Baix Ebre, ha obert la porta a la possibilitat de cultivar alvocats també a casa nostra, de tenir alvocats catalans. Però darrere d'aquest fruit hi ha moltes preguntes. Quines varietats s'adapten millor al nostre clima? Quin consum d'aigua té realment? És sostenible produir-lo? I quin futur pot tenir aquest cultiu al sud de Catalunya? Avui volem parlar de pagesia i ho volem fer-ho des de la fonda visitant la finca de l'Estanís, el Canar, per parlar de tot això, del cultiu, de la terra, de la pagesia, dels orígens i també de com aquest fruit pot trobar el seu lloc dins la cuina mediterrània. Estanís, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta, una cosa, a veure, jo vaig parlar primer amb tu, et veig aquí al mig d'aquests alvocaters i que també hi ha taronges, i jo penso, però no sé quins tenen més anys, si els tarongers o els alvocaters.
Aquí el que té més anys són els tarongers, en esta finca en concret.
Déu-n'hi-do, escolta, des de quan vas decidir posar-te a fer alvocaters per poder tenir alvocats?
Doncs comencem a plantar-los el 2019, però ja era un projecte que tenim en ment, perquè veia que era un producte a nivell nutricional molt dens i amb poc menjar saciaves molt, i jo sempre m'ha agradat el tema de la nutrició des de tota la vida, i llavors vull dir, també he sigut agricultor tota la vida, i el cítric realment està molt, molt, molt fotut el mercat, perquè el tema de la importació de cítric de fora és una cosa que es porta fent 25 anys, i llavors vam diversificar cap a l'alvocater. Van ser un munt de factors, no sols un.
De fet, tu has anat, diguem-ne, fent entre la pagesia i el culturisme, perquè a mi m'han dit que tu feies portades de... No?
A veure, bueno, portades no, però ha sigut la meva vida el estar dintre d'un gimnàs. Des de que tinc 15 anys vaig començar i em vaig tirar 13 anys entrenant 6 dies a la setmana.
Però tu ets aquests culturistes, com ho dieu, culturista, naturista, com va això?
Bueno, sí, jo sempre he abogat per un tipus de vida saludable i el cos ha d'arribar, sense cap tipus d'ajuda externa.
Què has menjat avui per esmorzar?
Avui m'he menjat 6 ous passats per aigua, després m'he menjat una taronja premium de les nostres i després m'he fet un cafè amb una mica de llet d'ametlla i una cullerada de mel.
Em pensava que diries uns ous ferrats amb el bocat.
Doncs pues mira, no me l'he menjat perquè no en tenia cap de madur a casa.
Oh, això de que el sabatí va més mal calçat, perquè, clar, de fet, la producció d'alvocats, com també de les taronges i com tots els productes, és molt temporal, no? De quan va el cultiu de l'alvocat aquí a Catalunya?
Mira, nosaltres comencem amb la varietat bacon finals de setembre, principis d'octubre, depèn del temps, i acabem al maig amb la varietat lamhas.
Escolta'm, suposo que hi ha d'haver diferències, després en parlarem, però què és el que et va fer pensar que aquest cultiu podia funcionar aquí al sud de Catalunya?
És que aquí ja hi ha plantacions que tenen més de 100 anys. El que passa és que el tema no és plantar un cultiu, és comercialitzar, és tindre la capacitat de vendre el que plantes. Llavors, vull dir, nosaltres hem apostat per la venda directa, directament arribar a les llars de tot el país, dels països catalans. I la veritat és que la gent... La rebuda que estem tenint és molt bona. És una feina de fons, d'anar molt poc a poc, però la gent repeteix i això és el que ens fa tirar endavant.
De fet, això d'arribar al client final és una de les millors coses per a vosaltres, sobretot perquè es valori el vostre producte, no? Perquè, clar, si tu has de vendre un majorista, després el minorista...
Exactament. El tema és que tenim una marca, que és l'Alvocat Català, l'Alvocat d'Alcanar, amb un logo que és l'Alvocat amb la barretina, enfocat a un producte de la terra i de temporada i amb una senyera d'identitat, i llavors la nostra màxima és enviar qualitat màxima. Quan la qualitat ja va acabar avall, perquè al final tota la fruita té diferents processos, dona igual que siguin alvocats o cítrics, però llavors tanquem campanya, és com funcionem.
Estanis, estem en un lloc de Catalunya on el clima és temperat, és un clima que està bé. Les Terres de l'Ebre és especialment, va bé per l'alvocat. Tot i això, no sé si heu vist aquest canvi, diguem-ne, de temporada aquests últims 15-20 anys. Això del canvi climàtic, què, us afecta a vosaltres?
Jo penso realment que el tema del canvi climàtic com a tal és cíclic. El meu punt de vista és aquest. que, i estem en un cicle que ara, els últims anys, estem veient que hi ha moltes pluges, quan han portat 15-20 anys que no plovia gaire. Llavors, però el gran enemic de l'alvocat és el vent. És l'enemic número 1.
Déu-n'hi-do, aquí estem en una finca, en unes terres que fan pujadeta. No sé si hi ha gaire diferència, per exemple, els alvocats que tens a baix de tot amb els que tens aquí al capdamunt de la muntanya.
I tant que hi ha diferència. Els que han més cap a dalt no reben gelades, però els pega més el vent, i els que han baix pues, se poden gelar perquè la diferència és de 4 graus fixa de dalt a vall, però no tenen tant de vent.
Estanis, quines condicions són les que necessita un alvocat per créixer, un alvocater?
El més important és que no baixi mai la temperatura de 2 graus, perquè a la que baixa de 2 graus, arbres menuts se moren, i arbres que són grans, si baixés de 6 graus 7, es moririen completament. En canvi, el cítric no es mor, és a partir de més graus, de menys 8.
Escolta, i tu com ho vas fer per cultivar els primers alvocaters? Perquè, clar, aquí estem en terra de clementines, de mandarines, de tarongers, no? de llimoners, i arribar al primer alvocater i començar a plantar?
Bueno, bàsicament vam anar a Màlaga, que vam comprar el planter allí, a un viver que fa molt bon planter. Avui en dia se'n pot trobar al Canà també. I vam veure tots els models de plantació que tenien i com ho feien. I llavors, vull dir, també les finques on plantem, que és la zona aquesta, són finques que estan seleccionades, no les pots plantar on vols. Són finques més càlides i que gelen poc. I sobretot, vull dir, per exemple, com pots veure aquí, aquí hi ha un cavalló de 80 centímetres d'altura, i llavors el que evitem és que hi hagi fitoctora a l'arrel de l'alvocater, que és molt sensible a la fitoctora, i moriria per un excés d'aigua. Diuen que li fa falta molta aigua, no, necessita la que necessita.
Clar, aquesta és una d'aquelles coses que moltes vegades es parla, per exemple, en el cas de l'alvocat, veiem documentals a Netflix i veiem doncs, el que està passant a Mèxic, i pensem que aquí passa el mateix, no? I clar, són terrenys molt diferents, no? Però passa amb això, passa amb la vedella, passa... És a dir, tots els animals i totes les verdures, les plantes i els arbres, necessitem aigua per viure, no? El que passa que moltes vegades també busquem a veure, no?, on trobem la punxa del llapis, no?
Jo vaig fer un vídeo a Instagram explicant el consum d'aigua per aliments, que és interessant que el miren, al perfil d'Alvocat Català, i a la vegada no vaig parlar de la densitat nutricional, però la densitat nutricional que trau per hectàrea l'alvocater comparada en qualsevol vegetal, vull dir, no té rival. Llavors, vull dir, l'optimització d'aigua màxima d'una verdura o fruita és l'alvocater. I això, vull dir, se pot buscar en qualsevol tipus de taula nutricional i és així. Llavors, vull dir, hi ha molta mentira al darrere. Per què hi ha mentira? Molt fàcil. Hi ha molts interessos i les grans farmacèutiques no volen que portes una vida saludable perquè deixen de vendre pastilles. I l'alvocater, si menges alvocats de temporada cada dia, doncs redueixes moltes pastilles. Una és la del colesterol.
De fet, l'alvocat, si té una cosa bona, és el greix que té, és un greix vegetal, no? Per tant...
Exactament, és un greix vegetal que és tan bo com el de l'oliva. A mi, per exemple, m'agrada sempre combinar alvocat amb oli d'oliva.
Alvocat, taronges i oli d'oliva verge extra és el millor que hi ha, no?
La veritat que sí. Jo, mira, la veritat que vaig estar de viatge fa uns mesos a Tailàndia i la veritat que moltes fruites d'allí, molt bones, fruites tropicals, però l'únic que vaig trobar a faltar van ser les taronges bones. La veritat que la taronja és una fruita que probablement deu ser la que més m'agrada.
Clar, és que aquí hi ha una cosa, és que moltes vegades, quan mirem una mica, o ens mirem enrere, no?, ens mirem per aquí el clatell uns amb altres, no ens en donem compte de que, al final, totes les coses venen d'un lloc, no? Parlem de les mongetes del Fesols, fa 500 anys aquí no n'hi havia, i tenim ara doncs, les mongetes del Ganxet, els Fesols de Santa Pau, les del Genoll de Crist, etc. No? Si mirem fa una bona colla d'anys, tampoc hi havia albergínies aquí, no? Tampoc hi havia pebrots i tomates, i si els catalans no tenim el pa amb tomata, sembla que no siguem prou catalans, no? I en canvi, doncs, amb cultius més nous, encara els veiem com foranis, no?
És que ho has explicat, vull dir, tal com és, el que és l'aubergínia ve de la zona de la Índia, tomaca mos ve dels Andes, que la porten, vull dir, els colons ho porten, i a Sevilla estem 150 anys que és una planta ornamental, la tomaquera, fins que veuen els ocells que se les mengen i comencem a menjar tomaca. I en l'albocat és el mateix. Els cirerers es porten de la zona de Mesopotàmia fa 9.000 anys, a Mellers, vull dir, els garrofers també els porten els del nord d'Àfrica. O sigui que al final hi ha un munt de plantes que considerem autòctones i no ho són. El cítric ve de la zona de la Xina, també.
Estanis, escolta, aquests arbres que tenim aquí són dels que vas plantar el 19, és a dir, quant tarda un albocater a donar albocats?
Donar albocats, el primer any de plantat pot donar-te un, dos, però en agricultura nosaltres el que mirem és quan comença a ser rentable una producció. I estem parlant de que a partir del quart any.
Déu-n'hi-do. I fins a quin any? És a dir, això que parlem molt, no?, amb les pomeres, amb els parers, mira, si tenen 20 anys, 30 anys, o amb les nous, les avellanes, un albocater, diguem-ne, quina edat creus que té la màxima esplendor?
A veure, tu et plantes un arbre a un lloc que és un arbre d'un jardí i el pots tindre tota la vida, però així en produccions com les que tenim nosaltres, que això al final és una producció industrial, sigui ecològica o no, és industrial. Depèn de la producció de la varietat. Les varietats Lomjas, a partir dels 9 anys, comencen a minvar, però en els albocaters el que es fa és que es decimalen. Què són els cimals? Les branques grosses. Llavors va regenerant l'arbre. Jo crec que cuidant el sol bé, amb bons fems, l'arbre pot ser productiu 40 anys.
Escolta, així com, per exemple, els tarongers, els mandariners, els cítrics, la llenya també, no? Quan un arbre no ja no s'aprofita per això, doncs el podem aprofitar per la llenya. Diuen que la fusta dels fruiters va molt bé, no? La de l'albocater, què? És una fusta que crema o de moment no has tingut cap albocater que n'hagis fet llenya?
Jo, és una llenya molt, molt tova i jo crec que no és bona.
Quantes varietats tenim aquí a Catalunya que tu cultivis?
Jo cultivo actualment quatre varietats. Estem el bacon, després tenim una que és el Has Maluma, que l'han plantat aquest any passat, encara no produït. Tenim la varietat Has i després tenim la Lam Has. I dins de la Has també tenim una altra subvarietat que es diu Carmen Has, que al final tots són de la rama del Has. Però se'n cultiven més, però nosaltres hem apostat per aquest tipus.
Estanis, quina diferència hi ha entre cadascuna d'aquestes varietats?
El bacon, que és el primer que ve, és un albocat que és de pell llisa, té una textura més fina a nivell de sabor, la meva opinió personal, per a mi és el millor de menjar, i és un albocat que és difícil exportar-lo perquè té la pell fina i llavors els comerços, els grans supermercats aposten poc. Per això molta gent, vull dir, ens recorre a nosaltres perquè nosaltres l'enviem directament. El collem el mateix dia i l'enviem, com estem fent avui.
Escolta'm, i de gustos què? A tu n'hi ha un que t'agrada més que l'altre?
A mi m'agrada més el bacon. El que és veritat és que jo sempre he dit que la fruita s'ha de menjar quan és el moment. I el moment que el Has està bo és exquisit. I en el moment que el Lam Has està bo també és exquisit. Són albocats d'un sabor més intens. I la meitat de la gent li agrada el Has, la meitat de la gent li agrada el bacon. Hi ha gustos per a tots els colors.
Jo he vist, quan anava pujant cap aquí a aquest camp que tens aquí al capdamunt de la muntanya, he vist que tens unes caixes d'abelles aquí. Són les que t'ajuden, diguem-ne, a polinitzar o com va? Perquè he vist uns albocaters que eren una mica diferents. Què és això? Que algú per aquí ha sentit, no? Aquests són els mascles.
Sí, els mascles són els bacon, i el que fem és que els deixem més alts que la resta, així quan tenen el pol·len i fa vent, pol·linzinen els de la vora. Aquí hi ha una estructura de rombo, estan repartits per la finca, i les abelles ajuden com qualsevol altre pol·linizador. Tot i que l'abella, si hi ha flors de qualsevol tipus, no va a l'albocater perquè no li agrada massa. El màxim polinizador de l'albocater és la mosca comú.
És refinada l'abella, eh?
Molt refinada i intel·ligent. A part, se comuniquen i quan una abella troba flors a un altre lloc, avisa les altres i marxen. Et polinizen més o menys una setmana, 10 dies. Però, bueno, és una col·laboració que tinc amb un apicultor d'aquí de la zona, del poble del meu pare, que és d'Ulldecona, i també així donem una mica de sentit al que fem.
He vist també que teniu aquí uns companys que estan aquí amb una gàbia. Suposo que també un dels, diguem-ne, dels enemics dels albocaters i dels tarongers és el senglar, no?
Sí, nosaltres hem tingut que fer una sol·licitud a la conselleria pel tema de que és que no et deixen viure. No et deixen viure. Llavors, vull dir, això va tot regulat, ells mateixos se n'encarreguen, tenen una gàbia, l'han ficat recentment, justament. Avui han agarrat el primer, perquè és que et destrossen la finca. El tema de que no hi haguen depredadors de senglar és un problema, ja vull dir, endèmic, que han de canviar la filosofia a nivell social, perquè és que si no tenim depredadors, les cadenes tròfiques estan desorganitzades i el senglar reprodueix, vull dir, més que els conills.
T'havia vist que tens un andròmina aquí, que sembla una miqueta una nau especial. Què és això?
Això és un sistema d'última generació d'anticalamarsa. El que fa aquest sistema és que emet unes ones i quan hi ha calamarsa fa aigua. No és un dispersador com antigament es feia amb partícules, això simplement emet, vull dir, unes ones de so i el que fa és que caigui aigua, perquè l'albocater com a tal, si li toca la pedra, va tot a segona i llavors és un cultiu que no és rentable.
Clar, i sobretot vosaltres que veneu directament d'aquí al client final, la gent ens agrada veure, no?, les peces que són maques. Tot i això, una peça que estigui tacada, que dius tu, de segona, de dintre està perfecta.
El tema de qualsevol fruita, si no hi ha podrit, que no n'hi ha, a part l'albocat que té una ferida, es autoregenera. És com que es cura, és 100% comestible, però bueno, la tendència està de menjar tocat de la pell. Crec que encara falten uns anys. Hi ha molt de màrqueting per les grans corporacions al darrere i és difícil de canviar-ho.
Estanis, creus que l'albocat, diguem-ne, té un bon futur aquí a Catalunya com a cultiu? Perquè està clar que, diguem-ne, que de consum, des que va començar, jo recordo fa 30 anys, que no sabíem ni com ens l'havíem de menjar, ni si era una verdura o era una fruita, no? Ara ha canviat molt, no? El guacamole jo crec que ha ajudat molt, diguem-ne, a globalitzar el consum del bocat, però com a cultiu, creus que hi ha vida per dir? Perquè també per aquí a baix al sud hi ha molts camps que són erms, no?
A veure, jo sempre dic una cosa, si té futur o no, mos ho dirà el temps. Si es poden aconseguir produccions estables, cosa difícil, en una fruita que va a greix, si es poden aconseguir, pot ser rentable. Però avui en dia hi ha moltes varietats de cítric que són molt més rentables, la veritat. Però, bueno, de moment estem allí, diversifiquem dins del mercat aquest i, a veure, si diversifiques també tens més opcions de captar, vull dir, clients, que al final produïm per a tindre clients.
És curiós que em diguis, no?, que hi ha varietats de cítrics que són molt més rendibles que un albocater o que un, diguem-ne, taronger comú, quan hi ha molts llocs, i aquí una miqueta més al sud, no?, aquí al País Valencià, hi ha molts camps que s'estan arrencant, no?
Sí, a veure, la major part de camps que s'estan arrencant són de la varietat Nules. La varietat Nules, amb el canvi climàtic que parlàvem abans, sofreix molt. És com una perdiu que té un munt de depredadors al camp i a part els humans. Pues, la Nules és com la perdiu de les fruites. Té un munt de plagues, és superdifícil d'agarrar i de controlar. Avui en dia, aquí a Europa, estan prohibides la major part de matèries actives que són efectives, llavors el que s'està arrencant és Nules i s'estan canviant per altres varietats. I també és veritat una cosa, la pagesia és super mega professional avui en dia. O tens una estructura professional o no vas enlloc, has de tindre un trosset pels caps de setmana.
A veure, aquí ara perquè em pugueu viure una bona colla de famílies, quants arbres tens aquí d'albocats?
Nosaltres aquí en esta finca, aquí ne tenim 10.000. d'arbres, d'albocaters.
I quan ocupa un albocater?
Esta pregunta és la pregunta màgica. Aquí el marc de plantació el decideix el pagès. Hi ha gent que planten a 6x5, 6x4. Nosaltres aquí hem fet un marc intensiu que és a 2,5x5,70. Val? Pel tema de buscar massa vegetal l'abans possible. I com que també és un arbre que se li va renovant la fusta, ara aquest any no, però l'any que ve llevarem la meitat de l'arbre i tindrem espai. És com que serà un arbre menut una altra vegada.
Entre fila del Bocaters i la Bocaters hi ha aquest gran passadís ple d'herba. No sé si fas regenerativa tu o què.
No, no fem regenerativa, però l'herba forma part de l'ecosistema ja. A part, com pots veure les faldes, hi ha molt poca herba. Aquí al camp n'hi ha més perquè toca més el sol, però l'albocater evita que surti l'herba amb la fulla. És com és una mica... té una toxicitat i no deixa que vagi endavant.
I a més l'herba diuen que va molt bé, no? Perquè no evapori tant l'aigua, no?, que tenim.
L'herba, per a mi, és la salvació d'aquestes finques en pendent. A part que no evapora l'aigua, fa que no hi hagi erosió. Si no, les finques es perden. És la base. Com pots veure a l'altra banda, també hi ha cítrics i també hi ha herba. Per què? Perquè t'aguanta el sol. I després l'arbre té més salut i té menys estrès.
Estem molt a prop del mar, de l'Ebre. La salinitat a vosaltres us influeix aquí dalt?
Aquí no. Aquí no hi ha salinitat. A part del bocater, quan hi ha salinitat, és un arbre que no va. Vull dir, però hi ha pous salats. Per això, el que comentava abans, les finques són molt seleccionades.
Mira, ara acaben d'arribar uns companys teus aquí amb els albocats. Explica'ns una miqueta com ha de ser un bon albocat, perquè aquí ja estem veient una bona... Ostres, tu, quina ufanor d'albocats, eh? Com ha de ser un albocat perquè sigui allò de la màxima categoria?
El més important de l'albocat és collir-lo quan té el greix mínim indispensable. Parlem del 24% cap a dalt. Per què? Perquè si no, no madura bé. I després... després el tema dels calibres, això nosaltres fem una selecció manual, comencem a collir calibres grossos i fem tres passades cada campanya, una selecció artesanal 100%, i ja està. El tema dels calibres dona igual, si són més grans és perquè són de primera flor, els més petits són de tercera flor.
Ara aquí estic veient que hi ha diversos colors, uns que tenen un color, diguem-ne, més homogeni, els altres... Això és la maduració, no? Estem molt acostumats a veure, no?, com madura una poma, una pera, no?, i no tant com madura un albocat.
Estos que tenen la galta una mica més marró, que això passa sempre a partir d'aquesta època, és perquè són de la banda del sol. Llavors, vull dir, el sol els pega i estan una mica més madurs que els altres, però al cap i a la fi... L'albocat el que té és que quan el culls és quan comença a madurar, perquè té unes hormones que no el deixen madurar dalt de l'arbre, que és la cosa bona que té l'albocat com a tal. És una fruita que la pots aguantar a l'arbre.
Estem en un terreny, diguem-ne, d'oli d'oliva verge extra, aquí al sud de Catalunya, el Baix Ebre Montsià, amb aquesta denominació d'origen protegida. L'oli d'oliva és una cosa important. Arribarem també que aquí a la Fonda hi hem estat, amb que també farem un bon oli d'albocat?
Se pot fer, però jo penso de que l'albocat se pot menjar directament. L'oliva, com a tal, l'has de fermentar de mil maneres per menjar-te-la. I, si no la vols fermentar, fas oli. En canvi, l'albocat te'l menges. Si algun dia hi ha superproducció, pot utilitzar-se. Però jo, el meu gust, i n'he provat d'oli d'albocat, l'albocat tallat i l'oli d'oliva.
T'agrada molt més, eh? De fet, aquesta simbiosi, no?, aquest triumvirat entre l'oli d'oliva verge extra, l'albocat i la taronja que deies ara, o les clementines que tenim aquí al costat, això és allò, un èxit rotund, no?
A veure, al final és producte de la terra, de temporada, un producte que no entra en càmeres, se cull, se menja... després tastaràs, les tastaràs i ja opinaràs tu, Pep.
Això, exacte, anàvem a dir. Anem a la cuina, va, a veure, tu que ets un home reforçat, que ets esportista, que fas aquests exercicis, aquest culturisme naturista i d'això, l'albocat és un bon greix, com deies, natural, per acompanyar la teva dieta del dia a dia?
100%. Acompanya la meva dieta, la de la meva dona, la de meus fills i la de la meitat de la població de Catalunya.
A partir del maig, quan no n'hi ha, no es menja l'albocat?
No. Jo, com sóc d'una família pagesa, de mon pare, tots els meus avis paterns i materns, a mi des de ben petit m'han ensenyat que es menja de temporada. I
aquí hi ha una cosa important amb tot això, i és que, clar, una cosa ets tu, que ets pagès, que cultives, que tens una manera de fer i una manera de viure, no? Però la gent, a vegades, moltes vegades, amb això no hi pensa, no? És a dir, tenim alvocats tot l'any, per tant, no sabem ni la temporada de l'alvocat, com podem dir, les de les taronges, les de les patates o les de les peres de Lleida, no? Ens falta, no?, encara aquesta sensibilitat cap al producte d'origen. Veig aquí que tens amb la caixa, no?, que poses allò, quilòmetre zero, no? Encara no som prou conscients, no?
No, però Catalunya va per davant de tot l'estat. La veritat és que Catalunya anem un pas per davant. I jo estic molt content perquè rebo molts de missatges de gent que compra alvocats avui en dia perquè sap que són de Catalunya. Abans no en compraven. I verduleries que també ne compren per a vendre'n, perquè confien en el producte d'aquí, no volen producte importat, i això crec que és una evolució.
És una manera també de fer política, com diem aquí a la Fonda, no? A l'hora de comprar, decidir a qui compres, no? Si compres alvocats, doncs, de 10.000 quilòmetres de distància o alvocats aquí. Hi ha alguna barreja, a part, diguem-ne, de la taronja que deia Mari, de l'oli d'oliva verge extra, amb l'alvocat que t'agradi? És a dir, l'alvocat a la cuina, tu què en fas?
Jo sóc... Tinc la filosofia de... ràpid, saludable i gustós. I l'alvocat és com l'oli d'oliva. Fem un plàtan amb oli d'oliva? No, fiquem oli d'oliva a tot. L'alvocat és el mateix. El fico a tot. Jo, a mi m'agrada molt, 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 alvocat amb kimchi.
Amb kimchi, mira, una cosa bona. Clar, ara aquests que veu d'agafar d'aquí, evidentment, no estan en el punt just de consum, de maduració, perquè si no, potser arribarien a casa i ja ens els haurien de menjar tots, no? Com ho sabem? Com ho hem de fer-ho perquè un alvocat el fem madurar bé i el tinguem allà al punt?
Esta pregunta és molt bona. Aquí, una cosa que és important és, depèn de l'època de l'any, i jo sempre dic, l'alvocat, quan canvia de color... El que no t'hagués de menjar en els pròxims 4-5 dies, el fiques a la nevera. A llavors, el pares. ¿Vale? El pares la maduració. I després els vas traient de forma progressiva, tal com te'ls vas a menjar. I s'aprofiten tots. Així.
Tots s'aprofiten. Diuen que quan la part, diguem-ne, que tocava l'arbre ja és de color marró, és que aquell alvocat ja està una mica massa madur, no?
Jo... Los alvocats que no s'estimulen de forma química la maduració, el tema del color és important, però el que mana més de tot és el tacte.
Estanis, feu una feina impressionant aquí amb una bona colla de famílies pageses al voltant de l'alvocat. Mirant-te't una miqueta a 10 anys de distància, no? Si pensem en el 2036, com t'agradaria que sigués aquesta finca? Com t'agradaria que l'Estanis i l'alvocat català estiguessin?
Bueno, a mi m'agradaria, seguint la línia que portem, és una línia molt artesanal, que tothom de Catalunya s'animés a consumir els nostres alvocats durant la temporada i a l'estiu que consumisquen fruites i verdures dels molts altres agricultors de Catalunya que fan productes de temporada.
Ja ho veieu que el cultiu de l'alvocat al sud de Catalunya és un exemple de com la pagesia s'adapta als canvis del clima, dels mercats i també dels gustos gastronòmics. A les Terres de l'Ebre, alguns agricultors han començat a experimentar amb aquest fruit que fins fa poc associàvem només a altres continents. Però més enllà de les modes, el que queda és la terra, el treball dels pagesos i les pageses i la capacitat d'observar el paisatge per entendre que pot créixer-hi i que no hi pot créixer. L'alvocat potser és nou al nostre territori, però el gest de plantar, de cuidar i de collir continua sent el mateix de sempre per a tota la pagesia. I al final, com passa amb tots els bons productes, la pregunta és senzilla. Si és bo, si és de prop i si explica el paisatge, segurament acabarà trobant el seu lloc a la taula. No, Estanis?
Exactament. La qualitat és el que marca la diferència. I m'agrada molt que digues això perquè hi ha moltíssima gent que m'ha dit no havia menjat alvocats mai perquè els havia tastat i no m'havien agradat. I ara en mengem perquè els vostres són diferents. Així que us animo a tothom a visitar el nostre perfil d'Instagram o de Facebook, Alvocat Català, i a partir d'aquí podeu veure el que fem en el nostre dia a dia i tastar-los, per suposat.
Et veig, t'escolto, aprenc i veig que ets un tio feliç.
Sí, perquè faig el que m'agrada, la veritat. La veritat que faig el que m'agrada i la vida la simplifico.
Sense pagesia no hi ha cuina.
I tant. Però el bon cuiner també vol el bon producte. I aquí estem nosaltres per qui faci falta.
La Fonda.
Para hacer un tiramisú hacen falta huevos, más carbone también se pone, y hay que echarle huevos.
La Fonda. Cuina, beure i migdiades. Amb Pep Noguer.
I ara, des de la Fonda, agafem l'avió, unes quantes hores de vol, i ens n'anem cap a Mèxic. De fet, ens anem a Ciutat de Mèxic, perquè allà volem saber què hi fa un figuerenc. Com s'ha enamorat un figuerenc d'aquest lloc tan majestuós, tan gran, que no torni, que només ve per vacances? Xano Seguer, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia. I poques vacances, Pep?
Poques vacances, clar, vens poques vegades, quan ens veiem és per algun congrés de cuina o de pastisseria, no?
Sí, exactament, vinc poquet. Amb 6 anys he vingut 2 cops, Pep.
2 vegades només?
2 vegades, sí.
Clar. I què va passar que agafessis els trapaus i t'anessis cap a Mèxic?
Bueno, a Mèxic vam començar una... No? Vam començar una aventura amb Espai Sucre ja fa, no sé, 12 anys o 14 anys, ara no me'n recordo exactament, i va funcionar molt bé. Quan es va acabar aquell negoci vaig dir, hòstia, no pot ser que hagi perdut 6 anys de la meva vida i que ho deixi passar així. I mira, i vaig començar amb el projecte actual i fins al dia d'avui.
En Xano Seguer és pastisser. Jo el vaig conèixer quan venia a vendre'm xocolata allà al celler de Can Roca, no? I entre xocolata i receptes de colants en aquella època, te'n recordes, Xano Seguer?
I tant. Mira, feia memòria aquest matí i gairebé farà 30 anys, Pep.
Clar, Déu-n'hi-do. És que, clar, uns tenen una edat ja,
Hòstia, sí.
Escolta, la pastisseria aquí a Mèxic, ara avui en dia tenim coneixement molt i molt global, però clar, quin Mèxic vas trobar quan vas venir i quin Mèxic tens ara en el món del dolç?
Doncs mira, quan jo arribo aquí a Mèxic, ara fa, doncs et dic, fa 12 o 14 anys, el que me'n dono compte és que estan, o sigui, volen jugar a la lliga d'aquell moment gastronòmica, però els hi faltaven moltes eines, saps? Llavors, el primer que vaig fer jo és muntar una importadora on portava molts productes que aquí tots els grans cuiners i pastissers utilitzaven, però que a Mèxic no arribaven. I llavors això es veu també a la pastisseria actual i gastronomia, no? Que van un pèl com endarrerits per temes de temps, només per temes de temps, no per temes de coneixement, perquè la gastronomia mexicana és la bomba, però, bueno, en temes de formació i així van una mica enrere, perquè doncs costa molt que arribi tant lectura, no? Tant revistes com llibres, hòstia, costa molt com producte, no? Llavors, el que em vaig trobar és això.
Clar, a més, aquí a Mèxic, ja no només a Ciutat de Mèxic, sinó a tot Mèxic, hi ha una gran quantitat d'escoles de cuina i de pastisseries, és a dir, el coneixement gastronòmic i culinari hi és, no? Llavors, només falta que aquesta globalització que tenim del receptari mundial avui en dia amb receptes i fórmules de grans pastissers i del vostre mètode que vau instaurar, no? Amb en Jordi, aquell mètode que vau parir aquí a l'Espai Sucre, doncs el feu gran, no?
Sí, això és, així és. Doncs jo segueixo una mica aquesta, doncs, aventura de la metodologia aquí, doncs, a Cuina, que així es diu el meu negoci. Doncs transmetem el mateix que transmetíem a Barcelona des del febrer de l'any 2000 vam inaugurar, no? I ara, doncs, aquí estic fent el mateix, no? A Barcelona, malauradament, ja es va tancar, però aquí segueixo impartint les mateixes classes i, bueno, i restaurant és un negoci una miqueta més gran, però sí, d'això es tracta, Pep.
Cuina que li has posat la C trencada, la C de cuina, eh?
Sí, correcte. O sigui, és una cuina que escric com jo vull, no? Perquè jo penso que la C trencada és una lletra molt nostra i amb molta arrel i molta essència i molt de discurs, i a mi ja saps que m'agraden les coses que tenen aquesta història, no? I que puc explicar moltes coses al voltant d'un nom, no? En aquest cas, doncs al voltant dels plats, però també al voltant del nom. Per això li vaig posar cuina amb ser trencada, sí.
A veure, els mexicans i les mexicanes, el tema del dolç, sempre en parlem quan parlem d'un país, diguem-ne, bastant diferent al nostre, les fórmules què? Perquè aquí a Mèxic el dolç agrada. Jo no sé si aquí els flams i les cremes els feu amb 200 grams de sucre per litre o també els heu rebaixat com hem fet aquí a casa nostra.
Bé, doncs aquí doncs, són dolceros, no? El que segueix i panarres, puf, el que segueix. O sigui, el mexicà és una persona que li agrada moltíssim el dolç i el pa, però, com tu dius, sí, hem hagut d'adaptar moltes coses a nivell de receptari, perquè recorda que aquí a Ciutat de Mèxic estem a 2.400 metres d'alçada. Llavors, canvia molt, sembla que no, però canvia molt i modifica molt les receptes, sobretot al nivell de temperatures, no? Quan la recepta afecta molt, si és una recepta que li afecta la temperatura, com un merengue, com una pasta de fruita o així, doncs ho has de rectificar, i sobretot en les masses fermentades canvia moltíssim per al tema de l'alçada. És curiós, però és així.
Clar, aquí si ens passa ja, per exemple, que a l'estiu doncs has de posar glaçons amb una massa de pa o una massa de brioix perquè no t'acabi fermentant mentre s'està amassant, no? Aquí imaginem que així, i l'aigua, no? Que és molt diferent, no? Quan vas a un país, que l'aigua doncs tingui un tipus d'una duresa o una altra, per exemple, no?
Sí, exactament. Hi ha molts factors que afecten el bon fer de les receptes.
Xano, i el tema de la cuina catalana, què? Ara que aquest any passat doncs, vam tenir a Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, vosaltres aquí la cuina catalana i la pastisseria catalana, com la tracteu? Els agrada? Estan enamorats de la cuina catalana?
Sí, doncs fixa't, tant com enamorats no, però saps què passa? Que jo crec que hi ha moltes similituds amb la cuina catalana i la cuina mexicana, no? Tant d'ingredients com mars i muntanyes, com coccions, les picades, no? Que aquí serien els moles. O sigui, sí, hi ha moltes similituds i quan tu els hi fas plats de cuina catalana, doncs la veritat és que ho valoren molt i ho accepten superbé, els hi encanten, no? De fet, ara que vam tindre el president de la Generalitat aquí, doncs jo els hi vaig fer uns postres així molt, molt adaptats i tots els mexicans flipaven bastant, no? Amb les combinacions, doncs, amb aquell pa amb vi sucre, amb la crema catalana, amb les peres al vinagre, doncs totes les adaptacions que vaig fer amb aquests postres, doncs tothom sorprenia molt, no? Però et dic que són sabors molt, molt, que reconeixen molt bé els mexicans, encara que no els tenen arxivats, però els reconeixen molt bé perquè són molt similars a la seva gastronomia.
Clar, hi ha una cosa important amb això que moltes vegades no parem l'atenció, que és amb tota la part d'espècies, no? Aquí mateix, per exemple, amb el tema del cacau, de la xocolata, no? Receptes a vegades clàssiques d'un lloc que doncs, els agraden als altres. Aquí ara, per exemple, a Barcelona, doncs, hi ha moltes taqueries, no? El que passa que suposo que tu quan vens aquí, doncs, bé, taqueria, no? Tacos. Hi ha molts tacos, però una altra cosa són, llavors, els tacos mexicans, perquè hi han receptes, hi ha cuines que s'han internacionalitzat tant, no?, que a vegades, vull dir, perden una mica la identitat, no?
Sí, exacte, però bueno, per això ja tenim una mica de formació de la cuina xinesa o japonesa, no? Que el que arribava, doncs, on van començar a arribar aquest tipus de cuina, el que arribava eren coses completament diferents del que et trobes quan anaves a aquells països. A Mèxic passa una mica el mateix, no? Ara és una cuina que està molt de moda, el que passa que, clar, quan comences a viatjar, doncs jo, per sort, doncs, el meu ofici em permet molt viatjar i ensenyar coses així i alhora doncs, formar-te i menjar molt arreu del país, però te'n dones compte doncs, que sí, doncs, que s'ha internacionalitzat molt i la cuina és una mica, tot el que trobes és una cuina una mica Tex-Mex, no? És una mica, doncs, una mica molt agringada, no? El que trobes arreu.
parlem amb el pastisser figuerenc Xano Seguer, que va fer un dia, jo ara anava a dir les Amèriques, clar, tu vas anar a Mèxic i ja no et vas moure d'allà, i de fet hi ha una cosa que m'agrada molt, que m'agradaria que ens expliquessis, perquè més enllà del cuina, com ens has explicat, amb aquesta ser trencada, aquesta escola de cuina i de pastisseria que tens aquí a Ciutat de Mèxic, hi ha un altre projecte que és això de Hasta el Cuerno. Què és això, Xano Seguer?
Hasta el Cuerno és un projecte molt divertit que vam obrir ara fa uns mesos aquí a Ciutat de Mèxic. Dignifiquem una mica del que és el que nosaltres diem el croissant, no? Aquí a Mèxic ens és el cuerno, i a mi m'agrada molt el nom aquest del cuerno, i feia molts anys que tenia ganes de fer quelcom que girés al voltant d'aquest cuerno, no? Llavors és un lloc que dignifica aquesta peça, només es troba aquesta peça, doncs hi pots anar i amb injectors doncs t'injectes tu mateix el teu cuerno i trobes cuernos salats, dolços, cuernos amb chilaquiles, cuernos al forn, cuernos amb bous, o sigui, sí, és tot un tema.
Home, jo n'estic veient uns aquí i veig que has fet una mena de com de galeta cruixent de cuernos, de croissant, no? Que no sé si és un biquini, és a dir, un croissant que l'has aplastat i l'has i llavors l'has embolicat amb xocolata o què?
Sí, aquest és molt divertit. Això és un croissant que el deixem fermentar, i quan està fermentat, en lloc d'enfornar-lo així tal qual, li posem un pes a sobre, el caramelitzem, li posem un pes a sobre i queda així cruixent, queda com una galeta de croissant, i es cou entre dos pesos, dos làmines d'inoxidable. Clar, i queda així planer i cruixent.
Perquè ens entengui la gent, és com si agafessin una pasta de full, aquesta que poden comprar al supermercat, i en lloc de deixar-la coure tal qual al forn, no? Hi posen una placa a dalt i l'altra a baix, i així no queda més una galeta, no?
Exacte, queda una galeta de cuerno. Sí.
Escolta'm, i els gelats, què, t'agraden molt aquí o no, Xano Seguer?
Doncs sí, també vam obrir un projecte molt xulo que ara es diu Cuina Gelato. Antigament es deia Gelatoscopio, teníem una geladeria, n'hem fet una que es diu Cuina Gelata, que fusionem doncs Cuina i Gelatoscopio. Llavors entres al projecte i trobes Gelatoscopio igualment, però després també hi ha cuina i donem també esmorzars i plats salats. I els gelats juguem amb productes molt mexicans, no? Fem un gelat de mezcalina, un gelat d'infusió de Jamaica, o sigui, amb productes molt, molt reconeguts pel mexicà. Sí.
Jo no sé si aquí també us ha arribat aquesta dèria que tenim aquí a Catalunya els últims mesos, i podríem dir aquests dos anyets, no? Que és tot això, per exemple, això del xocolat a Dubai. Aquí, clar, vosaltres encara esteu molt amb el tema del picant, com ens deies ara, no? I de fer amb tocs mexicans, no? La pastisseria o la gelateria. També heu globalitzat molt aquests sabors, Xano?
També arriba, Pep. Tot això doncs també viatja i arriba aquí. Jo me'n refuso una mica, saps? No m'agrada gaire jugar a aquests jocs, tot i que de tant en tant també hi has d'entrar, però sí, també arriba. Poder no amb la potència que ha arribat a Europa o a Espanya, que jo sé que sí que ha arribat molt fort, però també arriba. O arriba sempre amb una mica més de retard. És igual que el pastís de formatge, no? Que aquí ja fa temps que volta està establert i tenim gent doncs molt reconeguda i important en el món del pastís de formatge que està doncs a Catalunya i que mundialment ja se'n sent a parlar, però aquí tot just està arribant, o sigui, no hi ha encara ningú que es dediqui. Sembla que hi ha una persona només que fa això exclusivament amb pastís de formatge, o sigui, arriba tot una miqueta més, més tard.
Clar, ara es parlaves això del pastís de formatge, ens passa molt que moltes vegades, diguem-ne, que això, no?, que es perd la identitat, no?, perquè ens agrada molt allò que ens ve de fora, no? Ara parlàvem dels tacos, per exemple, que a vegades és més fàcil trobar-te aquí al mig de Barcelona, doncs un restaurant de cuina catalana que una taqueria, no? Això a Mèxic de moment ho teniu solucionat, perquè jo fa pocs mesos que hi he estat i aquí la cuina mexicana, des d'esmorzar fins a l'hora de sopar, no es para aquí. Una de les coses bones que m'ha agradat d'aquí de Mèxic és que aquí els restaurants s'ajunta l'esmorzar amb el dinar, el berenar i el sopar, no?
Sí, això és molt sorprenent. O sigui, fixa't que nosaltres, Pep, aquí a cuina estem especialitzats molt en esmorzars, no? Doncs perquè la conjunció d'esmorzar amb el pa, no? Que diguéssim, nosaltres controlem les fornades perquè cuina faci olor sempre de pa, no? I llavors ens hem especialitzat molt en esmorzars. Pensa que l'any passat, el 2025, vam donar de menjar a 100.000 persones. No? 100.000 persones sense comptar esdeveniments, sense comptar casaments i coses d'aquestes que també en fem. Però és molt al·lucinant el mexicà com disfruta l'esmorzar. És un dels àpats més importants del seu dia. No? Comença amb croissants, amb pa dolç, que diuen ells així, segueixen amb chilaquiles o truita, patates amb pan tomat, o sigui, es foten el plat salat i després acaben amb dolç un altre cop, amb uns panquers o amb un no sé, amb un pa francès o alguna cosa així. O sigui, és molt al·lucinant. El tiquet de l'esmorzar és molt semblant, diguéssim, amb diner, és molt semblant al tiquet del dinar o del sopar. Mm.
El que no hem de, el que, sorprenent. Sí, el que no hem de fer, Xano, és com em va passar a mi a l'hora d'esmorzar, que vaig veure l'esmorzar i després de 4 dies menjant tan contundent els hi vaig dir bé, i no teniu una pasta, no? I el cambrer se'n va cap a la cuina i diu, de pasta? Diu, le podemos hacer espaguetis, no? Diu, i clar, és que però jo pensant amb una pasta d'allò d'un croissant o així,
sí,
no?
Sí,
i ell
sí,
es va pensar que li parlàvem d'una pasta italiana, no?
Sí. Aquí en diuen pan dulce, pan clar. Dulce i pan salado. Sí.
Clar. Llavors, quan vam saber que era el pan dulce, llavors ja cada dia demanaves el pan dulce. Xano Seguer, escolta'm, si t'haguessin dit que estaries aquí més de 14 anys fent cuina i tan afincat aquí a Ciutat de Mèxic, tu haguessis plantejat això o no?
Hòstia, jo sempre he sigut molt viatger, Pep, però potser tant no. Si m'ho haguessin dit fa 14 anys, no, jo crec que t'hagués dit que no. Però ara estic encantat, és un gran país, o sigui, el mexicà és molt autèntic, i es viu molt bé aquí, la veritat, jo estic molt content.
Doncs a tota la gent que vulgui viatjar a Mèxic, que vagi a Ciutat de Mèxic, que vagi al carrer Tabasco número 46 de Roma Norte, que allà hi trobarà aquesta cuina acadèmica, i pot venir a fer cursos de cuina i també a dinar-hi, no? O sopar.
Exacte, esmorzar, dinar, sopar. Aquí no tanquem mai, obrim tot l'any, només tanquem 2 dies l'any, i tots els catalans benvinguts, i tothom també, òbviament.
Xano Seguer, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada. Ja ho saps, si la tercera vegada que vols tornar a Catalunya vols venir aquí a la Fonda, doncs la farem petar.
Clar que sí, així ho farem.
Una abraçada.
Una abraçada forta, Pep. T'estimo molt.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
La Unió Europea fa un pas endavant i arriba a un acord provisional per prohibir el nom carnis en alguns productes d'origen vegetal, una mesura vital per la claredat informativa i el prestigi de l'ofici dels carnissers i els xarcuters. De fet, també parla de moltes altres coses que en volem parlar amb un amic del programa, en Josep Dolcet. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Pep, com estàs?
Molt bé, escolta, com ha rebut això el gremi carn, aquesta, diguem-ne, aquest real decret que s'ha fet fa uns dies?
Bé, a veure, jo crec que la rebuda sempre és quan aclareix coses i quan les realitats es posen sobre paper i s'adapten a les necessitats, la rebuda sempre és bona, i en aquest cas, lògicament, ha estat bona.
Per exemple, diu les institucions europees han assolit un acord provisional que prohibirà precisament això, no? Productes d'origen vegetal o creats al laboratori que utilitzin els noms tradicionals, per exemple, com filet, mitjana, costella, cuixa, amb l'objectiu, sobretot, de garantir aquesta transparència i que els consumidors triïn amb coneixement de causa, no?
Sí, tot i que no és una cosa ja que sigui oficial, però sí que el projecte va cap aquí, i això és una reivindicació llargament esperada. És una reivindicació llargament esperada pel sector, sobretot perquè causa confusió. Vull dir, i a més va en contra de les pròpies normatives europees. Vull dir que la normativa europea diu que el consumidor ha d'estar ben informat. I a un consumidor que se li digui que això és un filet o tal cosa és això, un filet o una altra cosa, clar, vull dir, no és correcte. Per tant, això és una reivindicació llargament esperada, que la carn sigui carn, que la botifarra sigui botifarra i que el producte càrnic o el que sigui es pugui dir pel seu nom.
Clar, i això del bacon vegà, no? Foie gras vegà, no?
Clar. És que, no sé, vull dir, està bé. És a dir, bacon vegà, bueno, però no és bacon. Això està claríssim. No és bacon. Dic que li diguin alguna altra cosa, no sé com li diran, però no és el bacon. I això és com... no sé, han quedat alguns flecos, com per exemple que l'hamburguesa, l'hamburguesa sí que es podrà dir, però altres coses no, i això jo crec que va en benefici sobretot del consumidor, però també lògicament del propi elaborador o carnisser o cansalader.
Clar, aquest Reial Decret, que és el 142/2026, que des de l'1 de març, diguem, està vigent, diu també que una norma que protegeix el terme artesà, que fins ara s'utilitzava de forma ambigua, i el defineix amb uns requisits tècnics indispensables per poder utilitzar la menció elaboració artesana. Què passarà a partir d'ara?
A veure, això també és una altra de les coses que també es reivindicava sempre. Vull dir, aquest Real Decret jo crec que, sobretot, destaca, des del punt de vista de lo que és la part del sector càrnic, hi ha quatre modificacions, però sobretot dues que per mi són transcendentals. Una, la que dius tu, aquesta de l'artesania alimentària, que almenys aquesta normativa o aquestes indicacions ja són de caire estatal, tot i que lògicament remeten a les normatives de cada una de les comunitats autònomes que ho tinguin, però ja que fixa que la gent podrà més o menys confiar, jo crec que ja hi podrà confiar molt més en aquells productes que quan diuen producte d'elaboració artesanal o producte artesà, tot això hi ha una norma darrere que ho protegeix. Un producte artesà és aquell que ha estat elaborat per una empresa artesana sota la direcció d'un artesà o d'un mestre artesà alimentari. I això connota tots uns procediments, tots uns processos, etcètera, etcètera. I tota una experiència, lògicament.
Clar, és que, a més, aquesta mesura és una eina clau per protegir precisament això, no? El petit productor, l'obrador local davant de les grans indústries, que a vegades doncs, fan servir en màrqueting, no?, aquests termes, allò, per simular productes fets a mà quan en realitat no ho són, no?
Exacte. Vull dir, això és molt fàcil posar-ho sobre un paper, és a dir, això està fet a mà, o això és artesà, o de caire artesanal, o el que sigui. Clar, per tot això hi ha d'haver alguna cosa darrere. Jo crec que és important... A veure, aquí a Catalunya ja fa uns anys, que l'artesania alimentària està regulada. I dintre hi ha una sèrie d'oficis, un repertori d'oficis de caire artesanal, i aquests oficis estan regulats per aquesta artesania alimentària. El que passa, des del meu punt de vista, el que diguem-ne, hi ha uns requeriments per ser artesà, uns requeriments per empresa artesana i tot això, però al final no hi havia aquesta regulació del producte artesanal. Ara ja hi és, amb això. Per tant, ara, per dir que aquest producte, un producte determinat, és artesà o artesanal, s'han de complir tots els requeriments d'artesania alimentària.
A més,
aquí hi ha un repte important amb el control de tot això. Perquè, vull dir, si no hi ha control, doncs hi haurà qui podrà fer o farà el que potser el que li donin gana, no?
Clar, aquí hi ha una cosa important, Josep, que és que, clar, tenim a Catalunya molts, diguem-ne, xarcuters i carnissers que tenen la carta d'artesà alimentari, que la tenen per alguna cosa, no?
Sí, vull dir, això ja dic, des de fa molts anys des dels gremis de la Federació Catalana fa molts anys que s'hi treballa amb això, i nosaltres, en aquest sentit, hem sigut força rigorosos, perquè vam ser dels primers que vam establir un mínim de formació per poder accedir a l'artesania alimentària. Després hi ha hagut més. Nosaltres vam ser més exigents, en aquest cas vam exigir més hores de formació segurament que altres col·lectius, però bé, això ara no ve el cas, no? Uh-huh. Però en aquest sentit, nosaltres fa molt temps que estem lluitant amb això, i tenim aquestes, diguem-ne, un artesà alimentari és una persona que s'ha format, que té uns coneixements i té una experiència. I un mestre artesà alimentari és aquella persona que el sector ha reconegut que té totes aquestes dots o aquestes característiques o reuneix totes les condicions d'experiència, de coneixements i tot el demés per poder exercir aquesta activitat d'artesania. Uh-huh. I una empresa artesana reuneix aquestes condicions. Que des de fa temps, que ja t'he dit, estan definides aquí a Catalunya.
Mm, clar, per exemple, això del terme és aquest també de pernil d'indiot, no? El jamón de pavo, Clar, sí. És pernil, sí, o no és pernil,
aquesta
això?
Aquesta és una de les altres modificacions, no? És aquesta... A mi em va sorprendre una mica, però, bueno, vull dir, no. Perquè fins ara hi havia, al mercat, hi havia el pit d'indiot, el pit de gall d'indi, Ara en surt el pernil de gall d'indi. Quina diferència hi ha amb això? Pues és que el pit és el pit, la petxuga, diguem-ho així, i ara, per introduir el concepte aquest, el pernil de gall d'indi, és aquella peça que s'ha fet amb les carns de la cuixa i de la contracuixa o de la sobrecuixa. De dir, pues, bueno, hi ha una realitat, aquesta realitat la incorporem. I a més, ja, vull dir, és un producte que ja és tradicional, fa molt temps que s'està fent. Per això doncs, la incorporem. Això està molt bé, que les normes es revisin i estiguin bé. De la mateixa manera que amb aquest apartat ha caigut el nom de mortadella de Bolònia. Uh-huh. La mortadella de Bolònia és una mortadella que té IGP a Itàlia. Per tant, s'ha de protegir. Està protegida per les normes europees. Per tant, el nom de mortadella de Bolònia, que estava dintre la norma qualitat d'aquí, aquest nom ha caigut. Ara serà mortadella, punt, i ja està, res més.
Uh-huh. Doncs celebrem que les coses es diguin pel seu nom. Una altra estona, Josep, si et sembla, parlem de les diferències que hi ha entre una hamburguesa i allò que no és una hamburguesa, però que des d'un punt de vista social també li diem hamburguesa, però s'ha d'etiquetar de forma diferent, no? Quan ja hi barreges coses, no? Que això ja se li diu un altre nom.
Mira, aquí això, si vols, parlem un altre dia quan vulguis, però jo, si em permets un moment, només dir, hi ha una altra cosa que és molt important que diu aquesta norma que ha sortit nova, que és el terme de producte natural.
Mm. Què vol dir això?
El producte natural és un concepte que és aquell producte que no porta additius, entre cometes, entre no porta additius i compleix un altre reguitzell de condicions. Però, bàsicament, un producte natural és aquell que no porta additius, excepte els gasos d'envasament o excepte el que se'n diu coadjuvants tecnològics, però en el cas d'embotits pràcticament no hi ha de coadjuvants tecnològics. Uh-huh. I això també ha de quedar molt clar, perquè hi ha productes que un creu que són molt, molt tradicionals, molt artesans, molt naturals, i que no compleixen això, perquè porten additius. Per tant, segons aquesta nova norma, no poden ser naturals, o utilitzar el terme natural.
Doncs ens agrada que la informació cada vegada sigui més, diguem-ne, allò, més veraç, i que tinguem confiança als consumidors i després que cadascú compri, diguem-ne, segons els seus pensaments o sobre les seves necessitats o les seves condicions. Josep Dolcet.
Exacte. Sí, totalment d'acord. La informació al consumidor ha de ser veraç, ha de ser clara, ha de ser concreta i, sobretot, ha de defensar els interessos del consumidor.
Josep Dolcet, escolta, moltes gràcies. Et truquem una altra estona i ens expliques això de l'hamburguesa, que la gent ho sabíem tot clar, com és això.
Quan vulguis, un plaer.
Adéu-siau.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: un bon producte no necessita disfressa. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.
All guns away, all guns away. Surrender, surrender. Stop your running, stop your running. Surrender, surrender. It's all over now, it's all over now. Surrender, surrender. Good times, oh. Good times, oh. Good times, oh.